Un minut per sobre de 2:15 del matí. Avui, 14 de març, se celebra el Dia Europeu per a la Prevenció del Risc Cardiovascular amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre la importància de la prevenció de les malalties cardiovasculars. I per parlar-ne ens acompanya avui un cardiòleg, que és el doctor Vicent Serra, del Centre Cardioclínic Sant Cugat. Doctor Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
Les malalties cardiovasculars segueixen sent la principal causa de mortalitat, dèiem ara, a l'Estat i a Europa i al món.
Sí, efectivament, la malaltia cardiovascular actualment i des de fa anys és la primera causa de mortalitat a tot el món i en el nostre estat també, suposa més o menys un 40% de les morts en menors de 75 anys, tant en dones com en homes.
Aquest 40% el situaríem a Europa o a nivell mundial?
A nivell mundial. Depèn dels països, pot variar una mica. A Espanya, o sigui, aquest percentatge específicament és d'Espanya, però a nivell mundial més o menys, excloent els països subdesenvolupats, que en aquest cas les causes són unes altres.
Què inclouríem dins de les malalties cardiovasculars?
Dins les malalties cardiovasculars s'inclouen tant malalties cardíaques, la malaltia coronària, l'infart de miocardi, l'angina de Pitt, i també malalties d'altres artèries, com la presència d'ictus, d'ictus cerebral o de disseccions d'aorta, és a dir, dels grans vasos del cos.
Precisament l'infart de miocardi és una de les principals causes, no, de funció. Uh-huh. I després ja aniria venint l'ictus, un nom que fins fa no massa no ens sonava, però que després ja hem vist que totes les malalties que engloba la paraula.
Sí, a veure, una de les principals causes és l'infart. L'ictus també és una causa important, tant de mort com de discapacitat, i l'ictus cada vegada està tenint més importància i se li dona més importància. De fet, tant l'ictus com l'infart no deixa de ser diferents manifestacions d'un mateix problema, que és l'aterosclerosi, que afecta múltiples artèries del cos.
Quin tant per cent es podrien prevenir d'aquests infarts de miocardi?
Doncs el que sabem per estudis epidemiològics és que de totes les morts d'origen cardiovascular, fins a, amb una bona prevenció cardiovascular i amb un bon tractament una vegada que s'ha instaurat la malaltia, gairebé tres quartes parts de les morts es podrien prevenir.
Aquesta prevenció, aquest com actuar per combatre el risc cardiovascular, com s'entén o com s'ha d'aplicar, doctor?
Doncs aquesta prevenció té dos aspectes. Una és la prevenció secundària, és a dir, un malalt una vegada que ha tingut un event cardiovascular, pues, instaurar mesures per tal de prevenir que no es repeteixi, i la prevenció primària, que és en malalts que en principi no tenen malaltia cardiovascular, intentar evitar l'aparició de la mateixa. Dintre de la prevenció, el més important i el que és més efectiu és instaurar un hàbit de vida saludable, és a dir, pues una alimentació sana, fer esport amb regularitat i controlar els factors de risc associats, que són la hipertensió, la diabetes, el colesterol i sobretot el tabaquisme.
Aquests controls que deia ara, ens els hem de fer tots o normalment solen ser més habituals en persones d'avançada edat, ja a partir dels 40 fins als 65 anys?
Sí, a veure, això fins fa uns anys la tendència era fer sobretot controls de prevenció en malalts que considerem d'alt risc, és a dir, que el risc de patir malaltia cardiovascular als 10 anys pues era alt. Llavors, el que hem vist és que aquests malalts sí que tenen un major risc de morir o de patir un event cardiovascular en els següents anys, però si només actuem sobre aquests malalts, ens estem deixant molta població, perquè de fet la població de baix o mitjan risc, tot i que el seu risc inherent de patir una malaltia cardiovascular és baix, el risc global d'aquesta població, el risc absolut és més alt, perquè hi ha molta més població de baix i mitjan risc. Per tant, ara tant les entitats públiques com els serveis mèdics estan fent molt èmfasis en actuar en població de baix i mitjan risc, perquè tot i que aquesta població no té molt risc de per si, sí que actuant aquí podem evitar moltes morts, perquè hi ha és molt volum de població. Llavors, normalment ara les guies el que recomanen és amb un malalt, bon, malalt, amb una persona asimptomàtica que no ha tingut en principi la malaltia, Els homes es recomana ja fer-se un, diguéssim, un chequeo amb anàlisis de colesterol, amb una visita amb el cardiòleg, amb el metge de família, amb homes a partir dels 40 anys i en dones a partir dels 50 anys, perquè les dones, el que sí que se sap és que el risc de malaltia cardiovascular no és que sigui menor, sinó que retrasa uns 10 anys pel fet de la protecció de les hormones que tenen les dones a per si per altres factors també associats.
Amb una revisió en cop d'any n'hi ha prou?
Depèn. Normalment, si a la revisió pues, el malalt té un hàbit de vida saludable, veiem que no hi ha cap factor de risc i tot està bé amb una revisió a l'any o fins i tot més, amb menys freqüència és suficient. Depèn del perfil de risc de cada malalt.
Hem de diferenciar entre factors de risc no modificables, els que vindrien del sexe, l'edat, l'herència, i els que sí que es poden corregir, com serien els nivells de colesterol, el consum de tabac, el que dèiem, no fer esport, patir estrès sovint...
Sí, evidentment hi ha uns factors de risc, que són l'edat, el sexe i el tenir antecedents familiars amb edats precoces de malaltia cardiovascular que no es poden modificar, però els altres sí que es poden modificar, llavors sobre els que hem d'actuar. L'edat, aquests factors de risc no modificables, el que fa és que els tinguem que tenir en compte per tal de si un malalt, per exemple, té antecedents familiars de cardiopatia a la seva família, llavors en els factors de risc modificables, en aquests potser haurem d'actuar en més contundència que en un altre malalt.
Els que dèiem que sí que es poden corregir, els que necessitaran és un canvi de conducta, bàsicament, del pacient.
Sí, això és primordial. O sigui, el primer que s'ha de fer amb un malalt hipertens, diabètic o dislipèmic és sobretot canviar el seu hàbit de vida, si és que no era el correcte, fer que tingui una alimentació correcta, que practiqui esport de forma saludable, que deixi de fumar si està fumant, perquè aquestes actuacions són les que han demostrat una major efectivitat a l'hora de prevenir la malaltia cardiovascular. Si amb això no és suficient, llavors ja passem al tractament amb medicaments. I depèn del risc global del malalt amb la primera visita que tenim, si és un malalt de poc risc, doncs podem donar oportunitat a fer aquests canvis en l'estil de vida, però si és un malalt que ja en la primera visita que ve veiem que el seu risc global és bastant alt, a vegades no tenim temps a instaurar tots aquests canvis en l'estil de vida i ens obliga ja a iniciar un tractament fins que el malalt pues, aconseguim o el malalt es consciencia de que ha de canviar l'estil de vida.
I aquest risc sol ser elevat? La gent arriba tard ja i el risc és elevat?
Sí, a veure, això és molt variable, però normalment, clar, això és un... El problema que fins ara la societat, clar, quan un està sa i no ha tingut símptomes, en principi no li dona gaire importància. Ara cada vegada s'està donant més importància gràcies a aquestes campanyes, com aquest Dia Europeu a la prevenció cardiovascular, però fins no fa molt, fins que un no tenia un infart, una angina de pit o un ictus, pues no es preocupava gaire. Ara cada vegada la gent s'està preocupant més, s'està difonguent més aquest problema, llavors la gent pues, ve una mica abans, tot i estar simptomàtic, pues, per veure que tot vagi bé. Llavors és fonamental que la gent sigui conscient. Això és com el que té un cotxe. El cotxe el portem cada any al taller a fer reparacions o a fer la revisió, tot i que el cotxe funcioni bé. I en canvi en nosaltres pues, potser no ens prestem tanta atenció com deuríem.
Per tot el que estem dient, doctor Serra, per tant, en la gran part dels cops de les ocasions, el risc cardiovascular no es deu a un sol factor, sinó a diversos.
No, de fet, això també és una cosa que ha anat canviant amb els anys. Abans els metges el que fèiem era avaluar els factors de risc individualment i en funció de com estava cada factor de risc, ho tractàvem o no. Ara el que es fa és una avaluació global del risc cardiovascular del malalt amb una sèrie de tables que tenim de risc, unes pautes, en la que pues, en funció de la suma de cada factor i en funció de la gravetat de cada factor que té el malalt, pues, es dona una puntuació i sabem més o menys el risc global que té un malalt de patir un event cardiovascular als 10 anys.
I doctor Serra, cardiòleg del Centre Cardioclínic Sant Cugat, no sé jo si ara amb aquests canvis de temps també hi ha alguna afectació amb el risc de malalties cardiovasculars, símptomes que potser es puguin agreujar.
Sí, a veure, el canvi de temps no, en teoria no influeix en l'aparició de la malaltia cardiovascular, però amb un malalt que ja té problemes, per exemple, d'angina de pit o malaltia coronària, sí que, per exemple, el clima fred pot empitjorar l'aparició dels símptomes o pot fer que aparegui el dolor toràcic amb més freqüència perquè el fred favoreix la vasoconstricció de les artèries.
Des de Cardioclínic Sant Cugat no han organitzat res especial per la jornada d'avui, però sí que van fent xerrades a la ciutat.
Sí, des que vam començar amb aquesta aventura, diguéssim, hem intentat integrar-nos el més possible amb l'activitat cultural i mèdica de la ciutat, i bueno, han anat fent xerrades, per exemple, al Xalet Negre, amb raó de la cursa de la mitja marató de Sant Cugat també van fer una xerrada de prevenció a l'esport. Bueno, anem col·laborant amb el que podem.
Perquè disminueixi aquest fet que les malalties cardiovasculars són la principal causa de mortalitat al món, què ha de passar? Per on hem de començar a atacar?
Pues lo més important és tenir el concepte de que el risc cardiovascular comença ja des del moment del naixement, és a dir, el més important és conscienciar els nostres nens, de tenir un hàbit de vida saludable, de practicar l'esport, això és molt important, de fer una alimentació sana. Aquí en el nostre país, afortunadament, la dieta mediterrània és la que en els estudis ha demostrat una major eficàcia amb la prevenció del risc cardiovascular, però l'han de complir. I si tot això es fa, i sobretot actuant sobre el tabaquisme, amb aquestes coses això és el més efectiu per poder prevenir la malaltia cardiovascular.
Imagino també un control, no? Com dèiem, de la tensió arterial, de la glucosa, del colesterol...
I fer-se controls habitualment, pues, sobretot a partir dels 40 anys, homes, dones a partir dels 50 anys, més joves, si per exemple tenen factors de risc, ja són fumadors, ja s'han trobat en algun moment la tensió alta, és a dir, malalts més joves que puguin tenir més factors de risc, doncs sí que estaria bé començar el control abans.
Doctor Vicent Serra, gràcies per ser avui amb nosaltres en el marc del Dia Europeu per la Prevenció del Risc Cardiovascular i molt bon dia.
Molt bé, gràcies. Adéu.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.